Aquest cap de setmana Jordi Nadal pensava en tu llegint el New York Times que deia que Woody Allen no té editor, busca editor i no en troba. I pensava, mira, és l'oportunitat del Jordi, editar Woody Allen.
Sí, és ben curiós que quatre grans grups editorials dels Estats Units no li hagin volgut editar el llibre, però hi ha moltes raons al voltant d'un llibre. Jo sempre dic que el contingut d'un llibre, el manuscrit és només una part del contingut. Hi ha el manuscrit i després hi ha el món que envolta el contingut. I naturalment hi ha molts autors que en moments diferents de la història i per raons diverses han tingut dificultats o bé per ser publicats o amb la seva acceptació.
Tu publicaries Woody Allen?
Hauria de llegir el manuscrit, que és la resposta més intel·ligent que haig de donar en aquest moment. Perquè fer un prejudici...
Però la història no és aquesta. La història és que no... Suposo que deuen haver llegit el manuscrit, però la raó fonamental és les acusacions que han tornat a revertir-li que hauria abusat sexualment d'una de les seves filles.
Ell ha publicat 30 llibres en castellà, els publica Tusquets, un segell d'editorial del grup Planeta, i els 30 llibres que han publicat en castellà aquest any passat han venut en 12 mesos, més o menys, tots 30, 2.500 exemplars. Si potser en lloc de 2.500 haguessin venut 2 milions i mig d'exemplars a Espanya i equivalent als altres països, potser no haguessin dubtat. Per què? A Alemanya, per exemple, un editorial es va negar a publicar les memòries d'un exministre que es diu Thilo Sarrazin per la seva islamofòbia, però un altre el va editar. I en altres països, per exemple, Argentina, Penguin Random House, que acaba de comprar Salamandra, una editorial poderosa i molt intel·ligent, Argentina està editant el llibre de la Cristina Kirchner i, hasta on jo sé...
Bestseller.
Sí, hem fet amb 3 edicions 215.000 exemplars, ha sortit d'una nota de premsa, en 10 dies. Però hi ha molta gent que no està d'acord amb ella d'una manera tan furibunda.
Però, sí, com... Té uns problemes oberts amb la justícia.
Exacte,
no?
Llavors, en tot cas, saps, jo, amb tot el respecte als clients i als no creients, qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra.
Creus, doncs, que la raó fonamental perquè ningú vol editar als Estats Units, com a mínim aquestes quatre grans editorials Woody Allen, és que perquè potser el seu llibre tampoc no val tant la pena?
Si valgués moltíssim la pena, un no el voldria, el segon no el voldria, el tercer no el voldria, i de la mateixa manera que hi ha gent que vota a partir d'extrema esquerra fins a l'esquerra, hi ha partits que voten extrema dreta fins a la dreta, hi ha editorials de dretes, hi ha editorials d'esquerres, hi ha editorials feministes, i d'aquí a poc hi hauran, si no hi són, editorials més aviat en contra d'aquest moviment, perquè una de les coses en les que més musculatura tenim des del món digital és la musculatura de l'odi, de l'estar en contra i de defensar lo mío.
Quan ven Víctor Hugo cada any? Perquè si Woody Allen ven 2.500 exemplars,
Víctor Hugo...
tenint en compte que té 30 títols traduïts a l'espanyol...
Sí. Víctor Hugo ven molt més, entre altres coses, perquè Los Miserables, l'obra que aquí ens ocupa, publicada en 1862, és una obra mestra del segle XIX, i les pàgines 1.348 del llibre que aquí porto sempre quan vinc com a mulet, quan vinc al programa, és una obra mestra que el vaig llegir fa 3 estius, plena de saviesa, on aprens sobre les coses essencials de la vida, sobre el bé i el mal.
I a més em portes l'edició d'Austral.
Sí, sí, una edició preciosa.
La clàssica, eh?
La clàssica. Parla de la justícia, del bé i el mal, de l'amor, de la llei i la moral, de la pietat, del progrés de l'home. I es pregunta, a més, si Déu existeix o no, i parla de la presó i de la redenció, etc. Perquè, a més, l'autor es va inspirar en Vidocq, un famós criminal francès que es va redimir i que va acabar inaugurant la Policia Nacional Francesa per crear els dos protagonistes principals, el bo i el dolent.
I és que Víctor Hugo, més enllà dels Miserables, va ser també un dels grans pensadors francesos i un polític, i el que va marcar la pauta política.
I tant, i per això va estar a l'exili a Guernsey 2 anys de 1860 a 1862. És a dir, Víctor Hugo està enterrat al panteó francès. Els francesos saben fer moltes coses, no només el formatge i el vi. Saben crear un públic que llegeix, saben crear un públic que quan va al Liceu francès els hi ensenyen una cosa que en francès, amb el meu francès, és penser et raisonner. Pensar i discurrir, pensar i saber raonar. Llavors, és un públic que llegeix bé i la gent que llegeix bé acaba escrivint bé. Tenen un bon batxillerat.
Víctor Hugo seria pels francesos el que Shakespeare és pels anglesos?
Sens dubte. Penseu que quan es va publicar Els Miserables, en aquella època, es va publicar Guerra i Pau, Grans Esperances i Crim i Càstig. O sigui, amb tot el carinyo del món, no estem parlant d'un premi literari local. Amb tot el carinyo del món, estem parlant d'obres mestres que perduren. Alguns, aquests quatre títols que he dit en total, són quatre dels llibres del top 100 del món mundial, que diria el Manolito Gafotas.
I és que l'incendi de la catedral de Notre Dame aquesta passada Setmana Santa ha provocat un interès desbocat per rellegir Nostra Senyora de París, 1831.
Penseu,
quasimodo.
És que és una història que ara ve, va d'incendis, vull dir, o sigui, va d'incendis i provoca que una cosa torni a ser actual. Penseu que en el seu moment...
La vella i la bèstia.
Penseu que en el seu moment el Víctor Hugo li va donar al seu editor l'avançament equivalent a 3 milions de lliures esterlines. O sigui, ja en aquell moment hi havia gent que afluixava la mosca quan hi havia calés a guanyar.
Els dies posteriors a l'incendi, el llibre va tornar a ocupar les llistes dels més venuts. Necessitem motivacions especials i extraordinàries per recuperar els clàssics.
Sí, i és una llàstima perquè els clàssics, per altra banda, com que són generosos, ens esperen, i quan anem allà, sabem que hem tornat a casa, allò que val la pena. Els clàssics són generosos i aguanten el temps i ens esperen. I quan els descobrim, tornem a ser feliços. Tornem al nostre centre.
Fixa't que després dels atemptats terroristes a França, del Bataclan, París era una festa de Hemingway i es va recuperar també i es va convertir en un bestseller. Es crema Notre Dame i La vella i la bèstia, Nostra Senyora de Notre Dame, que és el títol original, es recupera.
Francis Scott Fitzgerald, un geni que va viure a París, als 24 anys, a la seva novel·la A este lado del paraíso, va dir: atenció als que sigueu creients, no és una blasfèmia el que dic, és un escriptor que diu una frase. Cito a Francis Scott Fitzgerald: per cada persona que descobreix Déu, n'hi ha dos que descobreixen París. Fi de la cita. París val una festa.
Jordi Nadal, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada molt forta i llegeix-te bé. Digues a Woody Allen que també el manuscrit, com a mínim llegeix-te l'abans de veure la
televisió. Si ell s'informa sobre les editorials bones, m'enviarà el manuscrit. I després jo tindré l'embagar de choix, el problema de decidir. Però primer el llegirem, perquè Graham Greene deia que li agradava la gent amb prejudicis perquè tenien alguna cosa en comú a la gent amb ideals. Però jo, més que tenir prejudicis o prejudicis, el que vull és llegir i prendre la decisió amb llibertat.